Què passa al món? Amb el politòleg Oriol Vidal Barraquer.
Vinga, va, 3 minuts i mig que passen de 3:45 de la tarda. Ja ho sabeu que cada dilluns a aquesta hora i en aquest programa ens volem assabentar del que està passant al món, ens volem assabentar i entendre el que està passant a la nostra actualitat més quotidiana i, per tant, avui ja ens acompanya de nou a la caravana el nostre politòleg de confiança, Oriol Vidal Barraquer. Oriol, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Molt Oriol, bé. Començava avui el programa fent una petita crítica. A mi sempre m'agrada començar amb petites crítiques i deia que primer dia d'aquesta onada de calor forta, que sembla que durarà avui i demà, i llegia la següent notícia un dia com avui, que el nou govern balear del Partit Popular ha suprimit la Conselleria de Medi Ambient, precisament un dia com avui.
El missatge, com a mínim, té coseta. És veritat que, és a dir, suprimir la Conselleria de Medi Ambient és bèstia, no?, perquè li treu el rang de conselleria. Això no vol dir que les polítiques de medi ambient deixin de fer-se, no? Uh-huh. Al final, també les conselleries i els ministeris s'estructuren com una manera de llançar un missatge, i el PP, i a més, Vox, sobretot, no?,
que hi és, el govern balear, eh?
Exacte. Són molt contraris a tota l'agenda 2000, sobretot Vox, eh?, tota l'agenda 2030, tots els esforços per mitigar el canvi climàtic, i jo suposo que treure-li el rang de conselleria a les polítiques de medi ambient és certament sorprenent en un moment com l'actual, i més en un dia com avui. Esperem, diguéssim, que el que hi ha sota, que són les direccions generals i les polítiques públiques que es fan, no perdin també la importància que requereixen.
Per aquí volia una mica, ho comentarem després, perquè ja ha començat la campanya electoral, però em va bé comentar-ho ara arran d'aquesta notícia. No sé si el Partit Popular s'està boxejant d'alguna manera, per no dir boxejant, boxejant, ultradretant d'alguna manera, perquè s'està menjant gripaus cada dia que passa. Ho vam veure amb Maria Guardiola a Extremadura, on va negar-se de totes a pactar amb Vox per fer govern. Finalment va haver-ho d'acceptar, per ordres, sembla ser, del partit i, per tant, de Gènova. Ara està passant això amb la Conselleria de Medi Ambient, quan el Partit Popular tampoc era tan radicalment en contra del canvi climàtic. Per tant, no sé si és una mica l'avançala del que ens podria esperar després de les eleccions.
Clar, és evident que quan es formen governs de coalició, el soci minoritari, no?, ve amb una llista de peticions i algunes d'aquestes entren a l'agenda. I segur que si acaba havent-hi un govern de coalició entre el PP i Vox, Vox voldrà marcar algunes d'aquestes coses. Clar, ara, en època de campanya, el PP el que ha de fer és intentar mantenir el seu missatge central, perquè aquest no el vol perdre, no?, però alhora intentar aturar una part de fuga de vots que podria tenir contra Vox. Per tant, alguns gestos i gestualitats les ha de fer. És cert que el PP, sobretot abans de Vox, era un partit divers, com ho són tots els partits de centre, diguéssim, no? O encara centre-dreta o centre-esquerra, però són partits diversos. Al PSOE també li passa, no?, que té una ànima més socialdemòcrata, més centrista, una ànima potser més propera a Podemos.
I a Junts ja no diguem.
I a Junts ja no diguem. Junts ja és un popurrí que sembla difícil que pugui existir com a partit, però als partits centrals els hi passa. A Convergència, quan era Convergència, també li passava, no? De fet, el mateix Carles Campuzano, que ara és conseller, no?, havia sigut sempre el que es deia l'ala socialdemòcrata de Convergència i convivia en un partit, perquè els partits que es diuen catxol tenen això, diversitats. I dins del Partit Popular hi ha hagut sempre, doncs, una ala més liberal, no?, i més moderna, i hi ha hagut l'ala més tradicionalista i més que ve més directament del règim franquista, d'on de fet surt Santiago Abascal, que venia d'allà mateix,
sí,
no?
Sí. De seguida entrem en totes aquestes qüestions, perquè, com dèiem, el passat divendres va començar la campanya electoral. Abans, però, els temes que ens portaves avui, el primer és aquest. On the road again. Just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends. Quin clàssic, eh?
Quin clàssic, el Willie Nelson, el cantant de country porreta, perquè és així, diguéssim, sí, els cantants de country que sempre els tenim al cap, des d'aquí com una mica com gent molt republicana de dretes.
O grans bevedors.
Exacte, aquest és la quota porreta.
Ara.
La cançó On the Road Again ve per la part final del que parlarem ara, perquè ara parlarem del ple del Parlament Europeu abans d'entrar en campanya, que ja tindrem temps, eh? Perquè avui comença el ple del Parlament Europeu a Estrasburg. I és que aquí, per qui no ho sàpiga, el Parlament Europeu té dues seus. Una a Brussel·les, a Bèlgica, i una altra a Estrasburg, França. Aquesta dualitat, molt criticada per la majoria d'europarlamentaris que estan farts d'haver d'agafar el tren i l'avió per moure's de ciutat a ciutat, i per qualsevol persona una mica preocupada per l'eficiència, no? Doncs això fa que els eurodiputats s'hagin de desplaçar cada vegada que hi ha un ple, des de la capital belga, on tenen les seves oficines i les seves operacions principals, cap a la ciutat francesa.
Perquè què diferencia, Oriol, fer el ple en un lloc o un altre?
Res, de fet, el Parlament Europeu té dues seus per un tema d'acords i de repartiment dels inicis de la Unió Europea, no? Mm. França volia alguna institució, de fet està posat a Estrasburg, que està molt a prop de Brussel·les, no? Perquè fos una mica més pràctic, però és un tema purament simbòlic de repartiment d'institucions. Jo diria que la majoria de plens, una part important dels plens es fan a Estrasburg i les comissions es fan sobretot a Brussel·les, però els dos són edificis molt grans amb una gran infraestructura, però n'hi ha un, que és el d'Estrasburg, que està moltes setmanes tancat sense cap operació. El Parlament Europeu ens queda una mica lluny, ja no només físicament, perquè a vegades tot el que passa a nivell d'institucions europees em sembla que té poca rellevància pel ciutadà mitjà, però no és veritat. Per fer-nos una idea d'alguns dels temes d'aquest ple del Parlament Europeu són els següents. Normatives sobre emissions industrials, per tant...
Important.
I afectarà a les empreses. La llei europea de xips. Això fa molt de temps que l'Europa té una estratègia per intentar no perdre rellevància en la cursa tecnològica dels xips, que al final són tecnològicament molt importants, no? Doncs volen establir una llei europea de xips. Temes de protecció de periodistes davant d'ingerències de l'Estat, temes de formació professional, marc regulador sobre el disseny econòmic i un seguit de temes molt amplis, molt concrets, que si te n'adones són molt, molt concrets. És a dir, una part important de les regulacions a les que estem sotmesos als ciutadans i les empreses, sobretot, són regulacions europees que asseguren el marc europeu i el mercat únic europeu, no? És a dir, per fabricar una ampolla d'aigua a Espanya, aquesta ampolla d'aigua ha de fabricar-se sota els mateixos estàndards a Espanya, a Catalunya, a França i a Itàlia per poder-se vendre tot arreu. Ja tenia allò que en
diem el certificat europeu.
Exactament. Aquestes coses, això, poden semblar molt concretes, però darrere de cada una d'elles hi ha noves normes que acabaran afectant empreses i ciutadans i que ens acabaran beneficiant o perjudicant en funció. Acabarà sent l'Estat el responsable de la seva implantació i control, però és a nivell europeu on es decideix en bona part de la normativa que ens acaba arribant. Llavors, per què On the Road Again? Doncs perquè des de la perspectiva catalana... Aquest ple té un element interessant i és el dubte sobre si Carles Puigdemont era el dubte aquest matí quan ha escrit això. Ara ja no és el dubte, diguéssim, però és la participació de Puigdemont, Comín i Ponsatí en aquest ple.
Que han dit que no hi aniran,
Que han dit que no hi aniran, exacte. Perquè després de la sentència de la setmana passada del Tribunal General de la Unió Europea que avala la retirada de la seva immunitat com a europarlamentaris i, per tant, torna a obrir la porta a intents d'extradició per part de l'Estat. Els tres eurodiputats tenen la clara preferència, que, com s'ha vist, per la justícia belga a l'hora de debatre sobre la seva extradició. I, tot i que dijous Puigdemont havia afirmat que tenia la intenció de participar-hi, després ja ens han dit que no hi aniran i, per tant, es queden a Brussel·les, en principi, protegits de la possible extradició per part de la justícia francesa.
Anem del Parlament Europeu a l'OTAN. Come, you masters of war, you that build the big guns, you that build the death planes, you that build all the bombs, you that hide behind walls, you that hide behind disks. Déu-n'hi-do,
Déu-n'hi-do. Bob Dylan pot ser molt dur, Pot ser durillo. Té cançons precioses, però pot ser durillo.
Però normalment toquen, sí.
Exacte. I és que això, demà comença la nova cimera a l'OTAN, l'Aliança Atlàntica, i aquesta cimera tornarà a tenir la petició ucraïnesa de poder formar part de l'Aliança, que és un extrem que és pràcticament impossible per les implicacions que tindria en relació a la guerra que hi ha ara en marxa, i per tant no sembla que s'hagi de passar,
Clar, això voldria dir que l'OTAN, és a dir, mig món o més, hauria d'entrar directament en conflicte
Exacte,
amb Rússia, i això, clar,
això no passarà,
es vol evitar.
No? De totes maneres, Zelensky intentarà arrencar els països de l'Aliança una altra declaració de suport, i el to exacte d'aquesta declaració encara està per veure. En relacions internacionals, la literalitat de tot el que s'escriu és molt, molt transcendent. Eh? Allò, a vegades sentim aquelles notícies de criden a consulta l'ambaixador de no sé on. No? Doncs tot això de cridar consultes, retreu... És a dir, hi ha tot un glossari de termes de relacions internacionals que pel comú dels mortals no tenen cap mena de transcendència, però que són molt importants a l'hora de les relacions entre els estats, no? Perquè les relacions entre els estats són una cosa tan rara que quan es relacionen entre ells ho fan d'una manera molt diferent a la que ho fem les persones, encara que al capdavant tinguin persones. Sigui com sigui, sobre la taula de l'OTAN hi haurà el reforçament de les ajudes a Ucraïna per fer front a la invasió a Rússia. I l'altre gran tema d'aquesta cimera és l'adhesió de Suècia, que està de moment aturada pel veto de Turquia. El secretari general insisteix que està a punt d'arribar a desbloquejar aquesta situació perquè els suecs puguin entrar. De fet, avui hi ha una reunió entre Erdogan, Stoltenberg, que és el secretari general de l'OTAN, i Ulf Kristersson, que és el primer ministre suec, i això podria desencallar la situació. Però hem de recordar que Turquia és el membre de l'OTAN amb més bona interlocució amb Putin. De fet, Putin i Erdogan tenen una bona relació i, per tant, està per veure quin paper tindrà aquí Erdogan, que és dir, Turquia és membre de l'OTAN, però malgrat així té una bona interlocució amb Rússia.
Erdogan, que jo crec que se'n parla poc, però déu-n'hi-do com marca la geopolítica entre aquesta amistat política amb Vladimir Putin, però també amb com va jugar tota la pressió migratòria per aconseguir tot el que volia fa res, fa uns companyets.
Sí. El paper de Turquia, no?, geogràfic com a pont entre Orient i Occident, l'exerceix i li dona molt poder. Estem en mans d'un personatge com Erdogan, que és clarament millorable, per entendre'ns, però és cert que, i aquí també la realpolitik també fa que el fet que Erdogan tingui bona relació amb Putin, d'entrada, des d'un punt de vista essencialista, diries, oh, no pot ser, no?, que tinguem interlocució amb algú tan exemplable com Putin, però cal, d'alguna manera, que hi hagi una certa via d'interlocució, i, en el fons, a l'OTAN probablement ja li interessa que Erdogan tingui aquesta bona relació per no trencar del tot les relacions.
I si escollia Oriol Vidal a Bob Dylan per parlar de l'OTAN, espera't, que per parlar del cara a cara d'avui...
Hace dos años y un día que vivo sin él. Hace dos años y un día que no lo he vuelto a ver. Y aunque no he sido feliz, aprendí a vivir sin su amor. Pero al ir olvidando, de pronto una noche volvió. ¿Quién es?
Soy yo.
¿Qué vienes a buscar?
A ti.
Ya es tarde.
¿Por qué?
Es que ara me'ls estava imaginant aquesta nit al plató cantant això.
Seria divertit, però avui en dia podem fer una crida des d'aquí perquè algú amb habilitats d'edició faci un edit d'aquest vídeo.
Després en parlarem d'això. Sí,
Pimpinela, escolta'm, s'ha de poder passar de Willie Nelson, Bob Dylan a Pimpinela.
Sí.
No hi ha cap problema, escolta'm. I a més entrem a parlar ja de la campanya electoral, perquè avui, que ja hem superat el primer cap de setmana de campanya, doncs tenim el cara a cara entre els dos presidenciables, no? Un cara a cara en el que probablement Sánchez s'hi presenta tranquil perquè és el seu terreny, és a dir, Sánchez és una persona eloqüent que es mou molt bé en aquest àmbit.
Ho ha demostrat aquestes setmanes, eh?
Ho ha anat demostrant aquestes entrevistes, que fins i tot alguna gent s'ha preguntat per què no n'ha fet més al llarg del mandat, no? Perquè la veritat és que li surten molt bé.
Ell va reconèixer, em sembla que davant d'Evole que es va equivocar.
És que els presidents fan poques entrevistes, en general, perquè és un as a la màniga, no?, que els governs es guarden per moments importants.
Ja li hem anat a Rajoy que les feia a través de pantalla de plasma.
Exacte, sí. El de Rajoy sí que s'entenia, diguéssim, que no fes entrevistes perquè no li acabaven de sortir bé i perquè, malgrat que... Tot i que és veritat que després, quan es relaxava, Mariano Rajoy en deia de l'alçada d'un campanar,
sí,
però es presentava com un tipus simpàtic.
Sí.
Que això
També és veritat.
També té un punt, diguéssim, no? en aquestes coses. Sánchez no sembla un tio simpàtic, però sembla un tio hàbil, atractiu, mm-hmm, seductor, no? El dubte de cara al debat d'avui és si farà de candidat o de president. És a dir, si voldrà marcar el seu perfil més institucional, mm-hmm, o si entrarà més al fang contra Feijóo. Clar, Feijóo, que també era el Mirlo Blanco del Partit Popular i que hem anat veient que rajoyeja una mica més del que ens pensàvem...
Déu-n'hi-do, eh?
Déu-n'hi-do, sí, sí. Com a mínim els que no seguien de prop la política, mm-hmm, gallega, no? Jo suposo que els gallecs ho tenien més clar, això, però déu-n'hi-do el que rajoyeja Feijóo no és tan laquàs i pot perdre el debat per aquesta poca habilitat en l'ús de la paraula. Farà tots els retrets que pugui a Sánchez, però Sánchez, recordem que se sap defensar. L'altre, mm-hmm, dia, de fet, jo diria que la preparació més gran de cara a cara que ha fet Sánchez és l'entrevista amb l'Anna Rosa l'altre dia, que sí, probablement va utilitzar molts dels arguments que aquesta nit utilitzarà Feijóo. Jo diria que el més criticable de Sánchez, crec jo, és la seva falta de lleialtat amb els seus socis, mm, no? És a dir, s'ha pitorrejat a tothom que ha pactat, és a dir, ha deixat a l'estacada Podemos quan ha calgut, Esquerra Republicana, a tothom amb qui ha pactat. I clar, i aquesta és una crítica que el PP li pot fer només a mitges, no? Perquè, al final, una de les coses que pretén el PP és deixar-lo com el gran soci de Bildu i d'Esquerra i de l'independentisme, i Sánchez té arguments suficients com per dir que, escolti'm, que els ha fet anar una mica per on volien. De fet, aquí hi ha una cosa molt curiosa, i és que des dels que seguim o des dels que som catalans i fins i tot catalanistes, quan sentim els retrets que li fa el Partit Popular a Sánchez com si estigués al servei de la causa independentista, clar, nosaltres no ho entenem, perquè més aviat la nostra relació amb Sánchez és d'insatisfacció per no haver resolt el conflicte o no haver pogut posar sobre la taula solucions estructurals sobre el problema català. I, en canvi, a la seva dreta el que li retreuen és que ens ha donat massa, no?, massa coses a nosaltres. Això és curiós i demostra una mica el punt de desconnexió que hi ha entre la política catalana i la política espanyola.
Clar, aquí em sorgeixen dues preguntes. La primera és per què en aquests debats, per molt que es parli de política territorial, normalment entrevistes on es parli del tema català, poques. No sol sortir gaire en campanya. I després tothom en parla de com acaba decidint Catalunya o no certs resultats, perquè recordem que quan Catalunya vota socialista... hi ha govern socialista.
Exacte, i de fet aquí és dir, el PP pot ser molt hostil contra Catalunya, no? Hem vist que és cert que en entrevistes i tal no se'n parla, però que la candidata a la Comunitat Autònoma de Madrid utilitzi les coses que teòricament, o que s'inventa que passen a Catalunya per treure vots a la Comunitat de Madrid, demostra que som l'asa dels cops d'un partit, com és el Partit Popular, amb molt poca implantació a Catalunya i que, per tant, li és una mica innocu dir barbaritat sobre Catalunya perquè sap que els vots aquí els té molt comptats. En canvi, els socialistes, és el que deies tu abans, no? Recordem la gran majoria de Carme Chacón, dels 25 diputats, per Barcelona, i aquest, un bon resultat del PSOE o del PSC a Catalunya és un bon resultat del PSOE a Espanya. Ara no recordo exactament què em preguntaves.
Si vols, perquè me l'has respost. Me l'has respost molt bé. Per tant, passo a la segona pregunta sobre la qüestió, i és que em deies... Pedro Sánchez és un tio que s'ha torejat a tots els seus o socis de govern o la gent que l'ha recolzat en algun moment o altre. No seré jo qui faci certes campanyes conspiranoiques, eh? Mai. Però també és veritat que trobo que s'hauria d'explicar algun dia, molt bé, no sé si hi estaràs d'acord, Oriol, com sorgeix, per què sorgeix i com es va engranant Sumar. I aquest canvi que fa Yolanda Díaz en uns dies, es carrega Irene Montero... És a dir, què hi té a veure aquí, o el poder del grup socialista o el poder de Moncloa?
Es fa molt difícil de dir. La veritat és que l'operació...
Sí que pot sonar conspiranoic,
sí, sí. Una mica l'operació Yolanda Díaz passa per fer una aposta a l'esquerra del PSOE, però no massa.
Però no massa.
No? Però no massa, que és el que era Podemos. Podemos era un però no massa. Llavors, si això surt d'una... Jo crec que pot sortir dins de les ànimes de l'esquerra, a l'esquerra del PSOE, diguéssim, una necessitat de dir, escolti'm, si hem de ser un partit de govern, hem de ser un partit de govern, no? I això vol dir que hem de tenir menys tossuderia ideològica, hem de ser més amables amb els altres, no? Hem de poder... Clar, si algú ens hagués dit que un ministre de Podemos podia arribar a pactar coses amb la patronal, no? Amb la COE, ens hagués semblat impossible, no? I jo crec que Yolanda Díaz, que ha tingut aquesta capacitat per fer de ministre socialista, però de l'ala esquerra dels socialistes, diguéssim, el que passa és que avui en dia els partits grans es van acabant i es va fragmentant tot més, doncs suposo que ho vol poder fer amb més autoritat i sense necessitat de tenir la crítica constant de Podemos i de Pablo Iglesias a darrere l'orella, no?
Ara sí, entrem de ple de campanya?
Som-hi.
El poble parlarà.
Exacte, és vintage, vintage aquesta cançó, eh? I és la segona vegada que la posem en aquest repàs, perquè és la segona elecció que vivim en aquesta secció. Va, per parlar de la campanya, jo volia fer una mica de repàs de tots els partits que es presenten a Catalunya, i aquesta, com totes, però aquesta jo crec que una mica més, és l'elecció del vot útil, no?
Sí, tothom el demana.
Tothom demana el vot útil, però cadascú el demana per lo seu, no? El PP, doncs, el PP vol presentar-se com el vot útil contra el sanchisme, no? I d'alguna manera pretén concentrar el vot en contra de Sánchez. De fet, les enquestes auguren una caiguda de vot a Vox, perquè hi ha gent que percep que el PP és la millor opció. Per tant, PP, vot útil contra el sanchisme, aquest concepte que s'han inventat. El PSOE, que està en un moment crescudet, no?, perquè Sánchez, on més llueix en campanya, doncs vol presentar-se com el vot útil per frenar PP i Vox. Sumar, que està més moderadet, com dèiem ara, i que està en una fase de promesa de tort i dret. Jo, la veritat és que si s'han de complir totes les promeses que ens estan fent, sobretot Sumar i Vox, Sumar i PSOE, en relació als diners que han de repartir per tot arreu, vaja, serem el tiet del Pato Donald, d'aquí uns dies, si tot això es compleix, a veure d'on treuen els diners, però... Llavors, Sumar, quin és el seu vot útil? Doncs el vot útil de Sumar probablement és contra la dretanització del PSOE, no? Una mica la idea és que el PSOE pot arribar a ser massa suau i, per tant, el seu vot és per mantenir
estem
el PSOE en la línia
a l'esquerra.
Exacte.
Anem cap a Vox, també.
Vox, que probablement perdrà suports, com dèiem, per la concentració de vot anti-Sánchez. És la sot del catalanisme i dels nacionalismes perifèrics, que en diuen ells, no? Hem vist la promesa d'il·legalitzar els partits indepes. Una mica el seu és la idea de ser el vot útil contra la temptació del gran pacte PP i PSOE i també contra la descentralització de l'Estat. Per tant, aquest és el vot útil de Vox. Esquerra, Rufián, aquests últims dies l'estratègia de campanya ha passat per anar contra Sumar. No sé si us heu fixat que Rufián està fent del gran defensor d'Irene Montero.
Jo no acabo d'entendre això,
Clar, els partits van ajustant els missatges en funció de... van veient per on perden el vot, i és veritat que Esquerra té frontera de vot amb Sumar, i per tant, bueno, jo crec que Rufián ha decidit que, intentant defensar Irene Montero, és una cosa una mica extemporània, però és veritat que el que està intentant és apel·lar als votants més d'esquerres, potser, de Sumar, perquè el votin amb ell, no? El que està fent Esquerra és reivindicant la seva tasca negociadora d'aquests últims anys, i per tant es vol presentar com a vot útil per poder negociar amb l'esquerra i per poder aconseguir coses amb pactes amb PSOE i Podemos. Junts, doncs, està intentant aquests últims dies aguantar el tipus davant de la duresa de les declaracions de Ponsatí. Marca una posició antinegociadora, no? Fins i tot, l'altre dia, unes declaracions dures de Miriam Nogueras contra el que havia estat Convergència, no? La Convergència del Peix al Cova. I una mica el vot útil de Junts el que apel·la és el de la desestabilització, no? Amb ells res no serà el mateix, perquè la seva idea és desestabilitzar l'Estat. I els últims, que és PDeCAT, Espai Civil, que també es presenta i que tenen 4 diputats, doncs estan fent una proposta liberal, que aspiren a presentar una proposta negociadora tant amb PP com amb PSOE, que això és molt estrany, que feia molt de temps que no ho sentíem, això per part d'un partit catalanista, i el que volen presentar-se és com el vot útil per aconseguir millores concretes, perquè diuen que els altres no tenen voluntat de ser útils, els de Junts perquè no hi tenen voluntat, i els d'Esquerra perquè s'autodescarten de pactar amb el PP, cosa que ells no fan.
Diuen que els resultats poden ser, diuen, i les enquestes també ho diuen així, o la majoria d'enquestes, els resultats poden ser molt, 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 molt ajustats. Tu veus possible unes segones eleccions, com va passar amb Mariano Rajoy?
Res és impossible. podria arribar a passar.
Ai, Mariano Rajoy, i no sé si amb Pedro Sánchez també va passar.
Va ser amb Pedro Sánchez, crec que sí. Les primeres de Pedro Sánchez, perquè en aquell moment Ciutadans no va donar el braç a torça i no l'havia investit. Podria ser, clar, depèn molt del resultat, no estic dient res, estic dient podria ser, depèn del resultat, però és que estem en aquestes. Jo crec que el que està clar és que hi ha partit, per entendre'ns, no? Que en algun moment semblava al principi de la campanya que la dreta i l'extrema dreta ho tenien fet per guanyar amb la majoria absoluta en la suma, però crec que s'està veient amb la pujada del PSOE a les enquestes doncs que és possible que hi hagi una majoria alternativa a PP i Vox.
Ens queda res, 2 minuts i mig. José, tira'm el tall 5.
Los candidatos a las elecciones dan un vuelco inesperado a su campaña.
Ahora sí lo tengo claro. Voy a dar marcha atrás y esclareceré el centenar de muertes y desapariciones de la valla de Melilla del año pasado. Se lo diré en términos muy personales. Para mí,
això és un anunci d'Amnistia Internacional que ha sortit avui, si no erro, fet en intel·ligència artificial, on veiem no només a Pedro Sánchez, sinó tots els candidats fets per intel·ligència artificial dient aquelles propostes que Amnistia Internacional els agradaria que sortíssim. L'altre dia, Junts per Catalunya feia això també.
El PSOE no ha cumplido. No os hemos pagado ni la mitad de lo que os toca.
Quienes tengan la desgracia de ser catalanes, pobres, inmigrantes...
També sortia Pedro Sánchez, Abascal, etc. Oriol, com incideix la intel·ligència artificial en campanya electoral a partir d'ara?
Clar, aquests talls... És a dir...
Conta'm això, perquè és evident que de moment es nota que no són ells.
Això és el que anava a dir.
Però...
És a dir... Jo crec que estan per la intel·ligència artificial com a concepte l'estem utilitzant una mica com a calaix de sastre, i al final això són, diguéssim, uns fakes que no arriben ni a deepfake, diguéssim, entre altres coses perquè si fossin massa versemblants aquests talls, jo crec que més aviat la reacció que podrien tenir és la inversa, és a dir, podrien arribar a espantar l'elector, de dir on, no, fins a quin punt en poden arribar a manipular. Per tant, probablement la tecnologia permetria que aquests talls fossin molt més realistes del que són, però està frenat expressament per això, per no espantar excessivament a l'electorat. El risc que hi ha en la intel·ligència artificial i en tota la tecnologia és... Això, fins a quin punt es pot arribar a donar versemblança a coses falses, no? Per mitjà de la tecnologia, i la gent pot acabar prenent decisions en base a coses que algú s'ha inventat purament per moure la ciutadania cap a una banda o l'altra. Crec que encara no estem aquí, tot i que, bueno, sembla ser que hi ha hagut intents per part de Rússia, no?, de manipular resultats electorals als Estats Units i fins i tot al Regne Unit amb el Brexit. Per tant,
veurem com evoluciona tot plegat. Oriol, gràcies. Fins al proper dilluns. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies.